Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Foment vol convertir l'aeroport de Girona en la quarta pista del Prat. El ministre Íñigo de la Serna ha anunciat que l'arribada de l'AVE a Vilobí d'Onyar convertirà l'aeroport de Girona en aquesta quarta pista. D'altra banda, de la Serna ha explicat que el Prat, que ha arribat a més de 47 milions de viatgers el 2017, no pot créixer gaire més i que per poder arribar als 70 milions de passatgers sense afectar el medi ambient a la zona, es desenterra aquest antic projecte d'utilitzar com a pista suplementària la de l'aeroport de Girona. Us expliquem també que Francisco Granados ha acusat Esperanza Aguirre i Ignacio González, que dirigien ara fa uns anys el govern de la comunitat autònoma, de finançar il·legalment el PP de Madrid. L'exconseller autonòmic de la presidència ha assegurat que les campanyes electorals d'Esperanza Aguirre tenien un finançament paral·lel. La presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, ha anunciat ja que es querellarà contra Francisco Granados per atemptat contra el seu honor. Més notícies de l'actualitat a aquesta hora. Us expliquem també que el nou fiscal superior de Catalunya ha demanat respecte a l'ordre constitucional. Francisco Bañeres ha pres possessió juntament amb la fiscal superior de Barcelona, mentre que el fiscal general vol rebaixar la tensió perquè, segons ha dit també, és el que es vol. I un altre punt de l'actualitat, els ferits de l'1 d'octubre a Girona han declarat avui davant del jutge i han dit que els donen la culpa a ells. Han mostrat així indignació per les càrregues policials a les escoles gironines i han acusat la fiscal de voler tergiversar els fets. I un apunt esportiu, la final de la Copa del Rei es disputarà a l'estadi Wanda Metropolitano de Madrid, el nou estadi de l'Atlètic de Madrid, el dia 21 d'abril. Finalment hi ha seu per aquesta final de Copa entre el Barça i el Sevilla. Fins aquí, ara sí, l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlarem del debat polític, social i jurídic sobre la presó permanent revisable. Abans, el pensament del dia amb Esther Borrego.
Bon dia. Comencem una nova setmana i com cada dilluns hem pogut descansar. Hem estat un temps amb la família i els amics i segurament hem gaudit de la natura o hem fet alguna sortida cultural. Doncs bé, aquest cap de setmana pensava en una cosa que de tan sentida ens deixem passar molts i molts cops. És el fet de reservar-nos un espai en el nostre dia a dia per aprendre consciència pròpia i de la realitat que ens envolta, per a mirar-nos, per a escoltar-nos, per a sentir-nos. Un temps per a nosaltres i per a res més, parar i restar una estona sols. Actualment, a la nostra societat, vivim a un ritme que molts cops no ens permet aturar-nos i no sempre podem destinar el temps als trasllats a prendre consciència de la següent activitat a realitzar, cosa que té conseqüències directes en el que farem, en les persones que ens trobarem i en nosaltres mateixos. Així, moltes persones ens ho recomanen i Alfred Rubio ens ho diu amb una bella imatge. Quant cal treballar per a sembrar i recollir? I també calen temps de vetllar i regar. Cal saber esperar i confiar. Sí, ens calen temps d'aturar-nos, de mirar, de contemplar. Així, poder és una bona proposta en aquest dilluns començar a reservar-nos i blindar-nos aquests espais de soledat i silenci. Una mica al matí, una mica a la nit, i segurament observarem com el nostre dia i les nostres relacions flueixen molt millor. Gràcies.
Ràdio Estel.
Els dilluns a 8:15 del vespre t'obrim una finestra al patrimoni cultural de l'Església. Catalunya Sacra, un programa per conèixer i entendre la riquesa cultural fruit de més de 1.000 anys d'encarnació del cristianisme a Catalunya. Catalunya Sacra, un programa per conèixer la cultura, la identitat i l'espiritualitat del país mitjançant el nostre patrimoni. Cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Parlarem avui de la presó permanent revisable, una novetat inclosa en el Codi Penal durant la primera legislatura de l'actual govern de Mariano Rajoy, és a dir, la que tenia majoria absoluta al PP, i que està sent avui molt controvertida i fins i tot els últims dies destacada en el debat polític i jurídic. La qüestió és que l'oposició actual al Congrés dels Diputats semblava que tenia una majoria clara per derogar aquesta disposició, aquest canvi en el Codi Penal, però no està clar que ho pugui fer. Ciutadans sembla que s'assuma a la ratificació i fins i tot ampliació per alguns delictes d'aquesta presó permanent revisable. I una altra qüestió, i és que l'estat d'opinió de la societat espanyola actual sembla més aviat, de forma majoritària, favorable a aquesta condemna, evidentment reservada a determinats casos i a delictes greus. La intenció que té el govern espanyol d'impulsar l'ampliació d'aquesta pena a altres delictes que no siguin l'assassinat amb escarni o els que s'inclouen actualment en el Codi, entre ells violacions i assassinats amb acarnissament, la influència del cas Diana Kerr i altres factors formaran part del nostre col·loqui. Ens preguntem què comporta aquest càstig, que de moment només ha estat imposat a una persona. El debat sobre la seva conveniència i fins i tot sobre l'encaix en la Constitució també conviu amb el paper dels socialistes que han proposat al Congrés la derogació de la pena i de Ciutadans, que, com dèiem, sembla que ha rectificat i demana ara la seva ampliació. Les diferències i semblances de la presó permanent revisable amb la cadena perpètua, vigent en alguns països, per cert, no pas aquí, també serà tema de conversa sobre una qüestió que ens fa lligar novament la justícia i el sentit dels mecanismes socials per castigar els delictes amb la necessitat també d'oferir la reinserció i, en definitiva, impulsar aquesta misericòrdia que va més enllà de les creences. Ens acompanyen avui a la taula del Mirador de l'Actualitat, aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Xavier Puigdollers, advocat, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres Toni Picó, exdiputat d'Unió i també advocat en exercici actualment. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Gràcies. I saludem, d'altra banda, José Juan Galve, que és el provincial de l'Orde de la Mercè, a Catalunya, Aragó, València, Moçambic, Veneçuela, entre altres territoris, una província molt àmplia, però que té la seu aquí. Pare José Juan Galve, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I felicitats, ho tornem a fer perquè ho hem fet en altres ocasions a la programació d'aquesta casa. Felicitats per l'any de la Mercè que estem celebrant amb motiu del mil·lenari del, perdó, dels 800 anys. No, mil·lenari, no vaig tant.
No
fa tant.
Encara no.
Els 800 anys del naixement de l'Orde de la Mercè, sí, sí. L'any 1218, per tant, complim 800.
A nosaltres és un any important.
I tant.
De veritat, sí.
I molt quan important. Parlem de presons, molt lligada està la feina que vostès fan i l'esperit d'aquest orde amb el que són els mecanismes socials per gestionar la gent que està a la presó, no? I entre altres coses, això, la possibilitat d'una pena llarga o d'una presó permanent revisable. Ja ens comentarà vostè què en pensa,
sí,
també.
Sí, naturalment.
Amb tota llibertat, lògicament. Abans, però, recordem la pregunta del dia a radioestel.cat. Sergi, bona tarda.
Doncs sí, bona tarda, Ignasi. La pregunta del dia, i que avui poden respondre els nostres oients pel portal de radioestel.cat, és la següent. Estàs d'acord amb la presó permanent revisable? El 27% dels encastats diuen que sí, que és una garantia de justícia per als delictes més greus i es podria ampliar. El 18% diu que sí, però només en casos molt excepcionals i amb flexibilitat, mentre que el 55%, és a dir, la majoria absoluta dels vots, diuen que no perquè hi ha alternatives i és injusta, Ignasi.
Gràcies, Sergi. Podeu opinar, amics oients, decantant-vos per una d'aquestes tres opcions, votant a radioestel.cat sempre, o bé enviant-nos també, i si voleu exclusivament, un comentari directe, encara que no respongueu a aquestes preguntes. Hem dit que l'estat d'opinió sembla favorable majoritàriament, però el dels nostres oients en aquesta enquesta, que ja sabem que no és científica, però sí que marca una tendència, doncs no, és més aviat contrària. Vostès què en pensen? Si volen fer una primera roda, si pot ser breu, de la presó permanent revisable, tal i com està ara vigent a Espanya, perquè és vigent, que a vegades hi ha una mica de confusió, es diu, es vol implantar. No, ja és vigent en aquests moments.
Jo, en principi, a grosso modo seria que no, perquè vol dir que ha fracassat tota la política penitenciària, que seria no de càstig, sinó de rehabilitació, reeducació, reinserció en la societat. Una persona que està tancada durant molts anys, i no masses, ja segurament per culpa d'haver estat tancat a la presó, ja no es pot reincidir de nou. Per tant, vol dir que és el fracàs.
És com assumir un fracàs.
És un fracàs. Ja l'assumim d'entrada i anem augmentant. Vull dir, ja és igual als anys, perquè ja no farem res per reincidir-ho.
Si vol, Toni Picó.
Totalment d'acord.
Per tant, ja en aquest cas, coincidència, que també està en contra.
Totalment d'acord, perquè a més no és que estigui molts anys, és que no sap quants anys serà a presó.
Pot ser una cadena perpètua, en definitiva.
En tot cas, o sigui, la sentència no dirà quants anys ha d'estar en presó. I això és el més terrible de tot, crec. Però des de la perspectiva del...
No dirà quants anys ha d'estar, però té una condemna de moltíssims anys. Sí, per tant, els pot complir els 1.000 anys o els que sigui.
Exacte. De totes formes, jo crec que en aquest tema, vull dir, no frivolitzem. Això, primer, fem un debat seriós i un debat tranquil d'aquest tema. Recordo, en aquell moment jo era diputat, quan es va aprovar el Codi Penal amb aquesta modificació, i vull recordar que abans d'aquesta modificació, el 2015, la pena més elevada era de 40 anys. Amb l'entrada a la presó, aquesta proposta de presó permanent revisable que es va incorporar al Codi Penal, clar, no hi ha límit, i segons els delictes, per uns quants delictes, 8 delictes únicament, doncs es poden estar de 25 a 35 anys en què es pot fer la revisió de la pena.
Però fins aquells 25 a 35 no poden ni sortir,
no.
Ni tenir permisos.
No,
doncs
no. Per tant, és sense límit, i els 25 a 35, segons el tipus de delicte, es pot fer la revisió per veure com està funcionant. No? Què ens proposa ara actualment el govern? Que això està en una fase d'avantprojecte de llei.
I per ser un govern en minoria, que podria veure derogada la llei si prosperés.
Minoria parlamentària.
Minoria parlamentària, exacte.
Però un govern que ha preparat un avantprojecte de llei que ha de passar pels òrgans que siguin, per exemple, doncs el Consell d'Estat, molt segurament haurà de passar pel Consell General del Poder Judicial, per Fiscalia, perquè facin els seus informes abans d'enviar a les Corts Generals el projecte de llei per modificar el Codi Penal i introduir uns nous supòsits. faig una mica, i em disculparàs, eh?
No es preocupi.
Vull fer l'objectivitat en aquest sentit d'on som i com estan funcionant les coses, no? Però, a l'altra banda, arrel d'aquesta modificació del Codi Penal de l'any 2015, totes les forces de l'oposició en aquell moment, que eren el PSOE, Convergència, Unió, PNV, UPyD, Izquierda Plural i Esquerra Republicana de Catalunya, van interposar un recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional. Per tant, està pendent que el Tribunal Constitucional doncs revisi si aquesta figura jurídica és d'acord amb la Constitució o no ho és.
Tot i que mentre ho resol, la llei és vigent perquè no és un recurs del govern, sinó...
Absolutament, absolutament.
Ara bé, també hi havia, sembla, un compromís, no sé si en aquest cas, a derogar-la, si es perdia la majoria absoluta.
Hi havia un compromís de derogació. Però ja està pendent que el Tribunal Constitucional decideixi si és d'acord amb la Constitució o no ho és.
Bé, doncs...
Parlamentàriament, què ha passat en aquesta legislatura? Doncs, escolta'm, hi ha dos proposicions de llei que són simplement mandats al govern perquè derogui aquesta figura, una presentada pel PNV i una altra presentada pel PSOE, i després hi ha una proposició de llei que sí que és una derogació de la llei presentada pel PNV que s'ha admès a tràmit pel ple del Congrés i que està en termini d'esmenes. Per tant, parlamentàriament hi ha dos mandats al govern perquè derogui aquesta figura, hi ha una proposició de llei del PNV en tràmit perquè es modifiqui la llei i es derogui tot el que fa referència a la presó permanent revisable al Codi Penal.
Per tant, estem en una cruïlla d'iniciatives parlamentàries molt complexa.
Absolutament.
La derogació, fins i tot amb un projecte de llei que podria prosperar com una llei, per tant, el govern es veuria obligat per la seva minoria parlamentària
Exacte.
A acceptar-ho. I, d'altra banda, el govern, en canvi, no només no està d'acord amb això, sinó que vol ampliar l'actual canvi vigent.
I perdoneu dos segons. He estat revisant la nota de premsa del Consell de Ministres de la setmana passada en què s'aprovava l'avantprojecte de llei.
Sí.
I el govern, la seva nota de premsa, parlava de dos circumstàncies que considerava que informaven la necessitat de canviar el Codi Penal. I una era, ho dic en castellà perquè el tenia en castellà, se han reiterado iniciativas sociales para reclamar la extensión de la prisión permanente revisable. Y segon, el gobierno ha de ser sensible a dichas demandas de mejora. Per tant, el govern el que agafa és, segons ell, considera hi ha un clamor social que reclama que la presó permanent revisable s'ampliï a nous casos, en aquest sentit. De fet, mirava, i el Change...
Sí, Change.org, hi ha una iniciativa.
Contra la derogació, no per l'ampliació, sinó contra la derogació de la presó permanent revisable.
Impulsada, almenys una d'elles, pel pare de Diana
Exacte.
Kerr, precisament.
Aquesta és la que he mirat, i estava assignada per 2 milions de persones.
Però... Una xifra interessant.
Exacte, sí, sí. Exacte, però estem parlant d'una situació que ja està al Codi Penal, que es vol ampliar, que hi ha moviments parlamentaris per derogar-ho, i que el govern, escoltant, diu ell, aquest clamor social...
Que és una miqueta com una reacció en calent de la societat, per entendre'ns, no podem dir-ho així.
Reclama que es faci això.
Gràcies per aquesta contextualització molt important, senyor Pico. Ha valgut la pena esperar una mica més. José Juan Galve, vostè què pensa com a ciutadà i com a home que ha trepitjat moltes presons i que ha vist molts drames allà?
Bueno... Yo creo que también, que como habéis dicho aquí, es una legislación en caliente.
Yo creo que el gobierno sembla en caliente.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un poquito aprovechar la situación de malestar general, de irritabilidad que producen estas noticias no tan terribles, intentar ampliar un poquito, pues bueno, por decir, bueno, vamos a ser más duros. Pero la solución no es esa. La solución es otra. La solución no pasa por endurecer penas, sino porque en las prisiones haya tratamientos adecuados para estas personas que están y que ya nos han dicho hace un momentín aquí, pues bueno, pues que es verdad que se están pagando penas muy altas, o sea, pero trabajemos dentro, no tengamos un educador para 1000 internos, hombre, no, tengan ustedes un educador, pues a lo mejor para 50 o 60, y para ellos casos personalizados, como está trabajando en el resto de Europa, ¿no? No es endurecer penas, sino poner más recursos para trabajar estas, porque las situaciones, bueno, ¿esto por qué ocurre? ¿Esto por qué ocurre? Pero claro, si calentamos, solamente nos fijamos en tal y como está la sociedad, pues naturalmente hacemos una encuesta, 2 millones me parecen todavía pocos. Claro, porque en caliente todo el mundo firmaríamos eso y la muerte de quien fuera. No, pero yo creo que no es la solución esa. Tenemos ya un código penal que penaliza muchas cosas y hay muchísima gente en prisión con penas muy altas. Y la solución no es esa.
Potser els defensors de la presó permanent revisable el que fan és argumentar que és només per a casos molt greus, que ara mateix, dos anys, tres, gairebé després de l'entrada en vigor de la llei, només hi ha una persona condemnada, i per tant a la presó amb aquesta condemna, i que no és el mateix que la cadena perpètua. Això és el que es diu. I potser també per buscar aquesta complicitat de molts ciutadans que veuen bé. Potser la cadena perpètua és excessiu, però això és com una cadena perpètua light, per dir-ho així. Creuen que això pot tenir recorregut, encara que hi ha una majoria parlamentària ara mateix en contra, sembla?
Confiem que no tingui gaire recorregut.
Vostè creu que no, senyor Puigdollers?
Espero. El que passa és que aquest país, la justícia pot ser moltes coses, però el que és segur és que no és ràpida. I aleshores, una llei que entra en vigor fa un any, com és una llei penal, perquè sigui aplicada penalment per un tribunal, haurà passat bastants més anys perquè aquell fet que ha d'haver ocorregut després de la promulgació de la llei arribi a judici.
Ha d'emparar tot un procés amb aquella llei en vigor.
Exactament. Sí, sí. Vull dir, la llei pot ser, si és més beneficiosa, penalment s'aplicarà al condemnat, a l'acusat i tal, però si el perjudica, no. I en aquest cas, com agrava la pena, el delicte no l'havia comès en aquell moment quan la pena existia. Per tant, estan caminant algú, tal vegada en prisió preventiva, coses d'aquestes, però no han arribat, per
sí.
Això.
O sigui que si es manté en els termes en què està ara, previsiblement d'aquí 4, 5 o 6 anys pot haver-hi més condemnats.
Podria haver-hi.
Perquè...
Podria haver-hi. El que passa és que el que sí és clar, tinc l'impressió, per l'actual configuració parlamentària, tal com entra, no sortirà. Això és evident, no?
Sí, perquè sobta molt, no?, aquest enfrontament polític tan gran, no? Uns que la volen derogar, fins i tot amb un projecte de llei, que és iniciativa habitualment atribuïda al govern, però que la poden exercir també l'oposició, si sumen majoria, naturalment. No estem gaire acostumats a veure-ho, però pot passar. I en canvi, el govern espanyol té la intenció, no sé si de festejar grups parlamentaris per buscar un acord, però
ho haurà de fer,
perquè si no se'n sortirà. Ah,
exacte.
Tot i que Ciutadans sembla que ara s'hi sumaria, però igualment PP i Ciutadans no formen majoria actualment.
No en formen, no? A més, Ciutadans sembla que en aquestes iniciatives que he explicat que hi ha hagut, en algun cas es va sumar amb una majoria en contra, o sigui, a favor de la derogació, i en altres casos es va abstenir.
No ho tenia molt clar, com a mínim. I ara sembla que s'ha definit, però alineant-se amb el...
Jo no he vist cap declaració clara en aquest sentit, al 100%, però, clar, primer, és una proposta del govern, un govern que parlamentàriament no està en majoria, ni té construïda una majoria estable que li permeti canviar la llei. A més, el Codi Penal és llei orgànica. I com a llei orgànica necessita majoria absoluta.
Sí, aquí no valen abstencions ni res d'això. Majoria absoluta a favor.
Exacte, o sigui, ha de tenir la meitat més un de tots els vots, els 350 diputats. Sí, sí. O sigui, 176 diputats. Sí, sí. Per tant, és una majoria reforçada i reclamarà que el govern doncs, ho treballi. No? Per tant, si surt, que poso el dubte, si surt no serà com hagi entrat. I, per tant, tot pot ser... també vull recordar una cosa. Aquest any estem en un any preelectoral. 2019 hi ha eleccions...
municipals i en algunes autonomies, també, sí.
Exacte. Per tant, algú pot pensar que pot ser una posició doncs, electoralista. Algú ho pot dir.
I potser és una reivindicació que el govern fa de la seva pròpia iniciativa legislativa, perquè, clar, si es deixa governar per l'oposició, quin sentit té aquest govern? Segurament hauria de donar pas a noves eleccions fàcilment. No aprova pressupostos, no tira endavant lleis importants. A banda de la qüestió de Catalunya, que és la que més surt, evidentment, en el debat.
Però pot influir. La qüestió de Catalunya està influint en totes les qüestions. No?
Certament.
Però estem en un moment general, ja portem bastants anys, a nivell de l'Estat i fins i tot pot ser internacionalment, un moment de crisi econòmica molt gran, de crisi social molt gran, crisi de valors, etcètera, etcètera. No? I, per tant, els problemes no els resolem amb idees en reeducació, en treball, que la gent pugui treballar i tenir un sou digne i pugui viure en tranquil·litat, sinó com no hi ha altres solucions que siguin més. És a dir, les úniques propostes autèntiques que tenen un calat, anem a dir, a la societat són penes, i quan més penes pugem.
5 minuts i mig seran 6:45. Seguim en el Mirador de l'Actualitat, ja en els últims minuts. Ens acompanya en Xavier Puigdollers, advocat i president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort, el també advocat Toni Picó i el provincial de l'Orde de la Mercè a Catalunya, José Juan Galve. M'agradaria aterrar en aquesta última part del programa d'avui en el que són les qüestions de fons, si els sembla, des de l'humanisme cristià, no? Perquè les presons són una prioritat per l'Orde de la Mercè i per molts creients que veuen allà, doncs, aquesta necessitat d'impulsar l'alliberament dels captius, no? Això ho diu el carisma mercedari.
Sí, sí, lo comentàvem.
I potser abans, no? Les penes perpètues no ajuden a alliberar.
Sí, no ajuden, no. I nosaltres que portem pues unos cuantos, lo que llamamos nosotros hogares, ¿no? Hogares que, por cierto, el primero salió aquí en Barcelona. Lleva funcionando de forma ininterrumpida.
Reclusos que després de la presó es reinserten,
no? Sí, que les dona una oportunitat, no?
Sí.
Lo que lleva actualmente lleva 45 o 46 años de forma ininterrumpida, funcionando día y noche, los 365 días del año. Claro, para nosotros es importante las segundas oportunidades para la gente. Y no digo estos casos, ¿eh? Por favor. Es que, claro, hablamos de prisión y, claro, sale un caso de estos y todo se queda opaco, ¿no? Parece que todo... Y estos es una minoría. Dentro de la prisión, que además ni suelen compartir la vida con el resto de internos, sino que el resto de internos es gente, pues bueno, pues gente que ha cometido una tropelía, es verdad, o ha tenido un fallo, o un problema, una dificultad, pero no suele ser este tipo de asesinos, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que nosotros también hemos de reivindicar la segunda oportunidad. Además, si utilizamos también las palabras del Papa, ¿no? El derecho a la esperanza. Dios mío, no podemos encerrar a una persona y que se pudra en la cárcel. Eso en tiempos del conde Montecristo, pues puede ser, pero hoy en día, una sociedad moderna, con un montón de posibilidades que tenemos, de conocimientos, ¿no hay otra posibilidad para las personas que se pudra en una celda? Y yo creo que hemos de mirar, a ver, hay más posibilidades, ¿no?, de tratamiento de tipo psicológico, de tipo sociológico, y más, muchas más cosas. Hay brazaletes, hay un montón de avances que tenemos, ¿no? Nos sentimos todos controlados por el móvil, por todo. A estos chicos no hay forma de controlarlos, y al resto sí. Saben lo que pensamos, lo que pedimos, lo que nos gusta, lo que sí, lo que no. Yo creo que hemos de hacer un esfuerzo, y los políticos y nuestros legisladores, yo creo que también, ¿no?
És cert que la presó pot tenir un sentit de justícia, alleuja la societat davant l'amenaça d'alguns delinqüents perillosos o de bandes organitzades, però precisament si existeix i si la mantenim humanament i cristianament és precisament perquè aquella persona es refaci socialment i humanament, no? I es pugui reinsertar a la societat. Té dret, també.
Aquest, en teoria, seria el missatge real i que totes les lleis penals comencen parlant d'això, de la reinserció. Que passa que la realitat al final resulta que no i que és més de càstig, entre cometes, de venjança, i d'apartar-lo de la societat i no en pensem més, no? Però, clar, jo soc una persona amb tota la seva dignitat i la societat l'ha de protegir.
Ah, el càstig no necessàriament trenca la dignitat, però la venjança sí. La venjança sí. Va contra la dignitat de la persona, és clar.
I el fet de tenir-ho aïllat, tancat, amb uns 4 metres quadrats i que no surti d'allà ni tingui ja més contacte amb la societat. És una forma d'enfonsar-lo i aniquilar-lo, personalment.
Senyor Picó, també sobre el fons...
Sí, no, estic d'acord. Jo
penso hi ha molta unanimitat, avui.
La mateixa Constitució parla del principi d'humanitat de les penes. I això està fundat en el principi de dignitat de les persones. O sigui, el principi de dignitat de les persones no el podem oblidar. I és un principi bàsic i universal. Per tant, jo entenc que aquesta indeterminació en els anys d'una pena doncs conculquen directament el principi de dignitat de la persona. I m'ha agradat molt, com ha dit el provincial de la Mercè, no? El dret a l'esperança. El dret a l'esperança.
No us deixeu robar l'esperança, ens ha dit el Papa unes quantes vegades, no? Sí. Doncs aquest dret existeix, a la misericòrdia, al refer-se, ara que estem a punt de començar la Quaresma, dimecres, recordem-ho, és bon moment de recordar
sí,
això,
veritat,
també.
Sí,
anava a dir, senyor, pare
Galve. Sí, jo me gustaría también tener en cuenta un poquito todo el esfuerzo que se está haciendo a nivel de, yo creo que a nivel de Iglesia, por reivindicar todo lo que es la justicia restaurativa. La punitiva la tenemos ahí. Años de cárcel, y la restaurativa, que es un poquito de reivindicar también el derecho a las víctimas, que están ahí y tienen derecho también a, pues bueno, que se les tenga en cuenta, ¿no?, a escucharlas, y después de intentar restaurar tanto a las víctimas que sufren un atraco, sufren un tirón, como al delincuente también, que bueno, también intentar resituarlo en su sitio, ¿no?, que sea capaz de tener conciencia del daño que ha hecho y que pida perdón y que cambie.
Sí.
Efectivament, senyors, el temps se'ns acaba. Ens queda dir que segurament hi ha molta feina per fer en aquesta pedagogia de la misericòrdia i la reinserció com a alternatives a les penes semblants a la cadena perpètua o a la presó permanent revisable, digui-li com vulguin. Hi ha molts països al món, alguns democràtics, civilitzats, que tenen la cadena perpètua. Per tant, dèiem, aquí hi ha molta feina per fer. Potser la pena de mort està al camí més fet, però aquí falta molt. Ho hem de deixar aquí, però parlarem de l'any mercedari amb aquests...